Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Si hi ha un plat per excel·lència que cuiners i cuineres domèstics i professionals han abocat fins a la sacietat són els macarrons, els de l'àvia, els de la mare, la tieta, els seus propis. Hi ha alguna cosa amb els macarrons que els fa diferents a la resta de plats de pasta catalans? Doncs bé, ara resulta que els macarrons s'han convertit en el plat més mainstream, buscat, celebrat i lluït als restaurants de mig Catalunya. Restaurants cobren, d'altres amb més història, però qui gosa no tenir un plat de macarrons a la carta? I com a les cases, doncs cada restaurador en fa la seva versió, encara que conservant aquella idea nostrada del sofregit, de les carns, el formatge i el gratinat. Hi ha versions amb més o menys tomàquet i alguns fins i tot fan la versió del cardenal amb crema de parmesà. Curiosament, la gran majoria de restaurants fan servir el mateix recipient per servir-los, que és una plata d'acer inoxidable de les que sovint fem servir per fer el vermut. I aquesta és la història de com un plat popular i domèstic, sovint associat als menús infantils, s'ha convertit en icona de la modernor. Menjar macarrons és hipster i ara potser el que hauríem de fer és fixar el preu màxim que estem disposats a pagar, una mica com fan els japonesos amb el seu ramen i la barrera psicològica dels 1.000 iens, és a dir, uns 6 euros. No hi ha cap japonès disposat a pagar més de 6 euros per un plat de ramen. Aquí, de moment, sembla que sí que hi estem disposats.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jovany, què tal? Com estàs?
A veure. Has fet un editorial parlant de macarrons i no has fet cap referència al Barça ni a Joan Laporta.
Bueno,
quan els macarrons s'han convertit oficialment en el plat...
Sí.
Homologat i oficial del Barça.
Però qui fa les referències futbolístiques en aquest programa, tu o jo?
Sí, m'ho has deixat,
home,
per mi. No, m'has fet una passada
ara.
De la mort, però
sí.
És que fins i tot ja hi ha el càntic dels macarrons.
I quin és el càntic dels macarrons?
On vius, Paula? No,
aquí,
no has sentit
aquí.
El president Laporta cantar macarrons, macarrons,
no,
macarrons...
Que passa moltes vegades em surten els vídeos allà al mòbil, però amb silenci. Ja, si veig a la porta, baixo el volum i l'he vist, però no l'he sentit.
Doncs no ho has de fer mai.
Ai, senyor. Ah, o sigui que la porta està contribuint a la inflació dels plats, dels macarrons,
sense
també,
cap mena de dubte.
Ja.
No vols veure cuinant macarrons?
Sí, no, això sí, però cantant
doncs,
no. Però...
Sí, ara, quan va guanyar les eleccions, va fer
va
aquest
tornar...
càntic i ara es canta al Camp Nou, es canta macarrons.
Ai, senyor. Bueno, doncs bé, algun dia haurem de servir algun platet aquí al restaurant caníbal per estar en el hype. Va, aquí convidem avui al nostre restaurant.
Doncs per començar, avui hauríem de convidar un agricultor, un ramader, un pescador, fins i tot, perquè ens expliquin com veuen això, que un conflicte bèl·lic a 5.000 quilòmetres d'aquí els acabi afectant.
Sí, no crec que els enxampi per sorpresa,
no.
Perquè per desgràcia ja s'han vist afectats per altres conflictes internacionals, per fenòmens meteorològics, per epidèmies, per tot.
Qualsevol cosa que passi són els primers a rebre sempre. I ara, la guerra que obre els informatius és la de l'Iran, que ja ha obert una crisi energètica que afecta tot el món. Una de les causes principals d'aquesta crisi és el bloqueig de l'estret d'Hormuz, un estret que no arriba a 40 quilòmetres d'amplada, situat al Golf Pèrsic, entre l'Iran i Oman, i per on cada dia naveguen petroliers amb més de 20 milions de barrils de petroli al dia, i embarcacions amb altres productes, també gas, fertilitzants, alumini, etc. A més, divendres també vam saber que l'Iran havia atacat el jaciment de gas liquat més gran del món, que es troba a Qatar. Total, crisi energètica al canto, es dispara el preu del petroli, del gas...
I tot això afecta, entre d'altres sectors, doncs això que dèiem, el sector agroalimentari.
Sí, no cal dir que el petroli afecta directament els costos del transport, perquè s'encareixen els combustibles, el gas és clau per la producció de fertilitzants i també s'encareixen els cereals que es fan servir també per la producció de biocombustibles. Què passa? Que la pagesia té uns marges de benefici estrets i l'energia l'energia és una part molt important dels seus costos de producció, per tant, ho noten de seguida.
De seguida. Per cert, aquesta setmana, justament, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha presentat Implica't, que és la primera marca agroalimentària de Catalunya, és a dir, una mena de segell, oi, que nosaltres veurem en alguns productes, no sé, haurem d'estar pendents a veure si el trobem, ja m'ho diràs, que certifica, doncs, això, aliments de proximitat, de qualitat i que estan produïts amb responsabilitat. Potser ara ens hi cal més que mai. No cal dir, òbviament, que tot aquest augment dels costos de què parlem, de producció del sector agroalimentari, acabarà afectant també doncs les nostres butxaques.
Sí, que al final és on van a petar totes les crisis energètiques, a la butxaca del consumidor. Diuen els especialistes que si el conflicte s'allarga més, en un parell o tres de setmanes ja ho notarem els preus del supermercat, però que abans ja s'anirà notant en el preu de fruites i verdures, en primer lloc.
Sí, haurem d'estar pendents, això que tothom diu, no? A veure fins quan s'allarga aquesta guerra bé, n'estarem pendents. I si venen els amics del sector primari, a què els convidem?
Què, una mica de caviar iranià, allò,
no, home,
per fer el link.
Dàtils.
Ah, o dàtils.
Dàtils iranians,
sí,
no?
O alguna cosa de tota la vida, si
d'aquest.
Més d'aquí.
Qui més convidem al restaurant Caníbal avui?
Tenim algun vegetarià de referència?
Sí, home, alguns te'n podria dir, sí, però de coneguts.
Sí, no, de proximitat. Jo de coneguts he fet una recerca una mica barruera via Google i m'ha sortit en Paul McCartney, que ho és, o la Penélope Cruz, o l'Einstein, es veu que era vegetarià.
Bueno, convida'ls a tots, l'Einstein potser
no. És més complicat.
No cal.
Doncs els agradarà sentir això, un estudi de la Universitat d'Oxford, publicat al British Journal of Cancer, diu que una dieta vegetariana redueix notablement el risc de patir 5 tipus de càncer prevalents a la societat. Diu que una dieta sense carn redueix el risc de càncer de pàncreas en un 21%, tens un 12% menys de risc de càncer de pròstata, 9% menys de càncer de mama. Només aquestes tres causes provoquen un 20% de les morts per càncers al Regne Unit, diu la Universitat d'Oxford. També redueix el risc de patir aquesta malaltia al ronyó en un 28% i en un 31% menys de risc de patir mieloma múltiple.
Ai, per arribar a aquesta conclusió, déu-n'hi-do, això no és un estudi menor, és força rellevant. S'han fet servir dades d'1.800.000 persones de tot el món i recopilades al llarg de 16 anys, és a dir, és un estudi important.
Malgrat això, els científics responsables de l'estudi subratllen que necessiten més investigacions per determinar fins a quin punt el consum de carn és problemàtic per la salut. A més, l'estudi també detecta que els qui segueixen una dieta vegetariana, per contra, també pot incrementar el risc de patir un càncer d'esòfag, ho atribueixen a la falta de vitamines del grup B, i els vegans tenen més risc de patir càncer intestinal a causa del baix consum de calci i d'altres nutrients. Mm. Aquest estudi ha estat finançat pel Fons Mundial per la Investigació del Càncer.
Bé, i el Paul McCartney i la Penélope?
Sí, la P, li diuen P, no?
Sí, no ho sé.
Per això t'escric P aquí.
Ja.
No, perquè els podem convidar una calçotada, que deu ser dels pocs àpats populars aptes per vegetarians.
I vegans.
I vegans,
sí,
que se saltin la part del xai.
Sí, no, passa res, ja posarem un segon plat vegà, també.
Sí.
I encara tenim un últim convidat.
No et puc dir el nom, però hauríem de convidar algun primatòleg, una primatòloga...
Ja, bueno, clar, la gent gu del pobret ja no hi és,
ja
perquè
no podem,
és la nostra de referència, però endavant. I per què?
Doncs perquè aquesta setmana s'ha determinat quines són les millors mones de Catalunya.
Digue'm, va.
És el cinquè any que una agència que es diu Senyor i Senyora Cake celebren aquest concurs a la millor mona de Catalunya, que ha determinat, atenció, que la millor mona de Pasqua tradicional del país es fa a la pastisseria Espiga d'Or de Vilanova i la Geltrú.
Oh, enhorabona, Jordi Morera, i tot el seu equip, gran forner el Jordi, o sigui que no ens estranya gens, diguéssim, aquest guardó, perquè tot ho fan bé.
No, i envia'ns una mona. Mentre que la millor mona de Pasqua de xocolata s'elabora, en aquest cas a Barcelona, a la pastisseria La Colmena.
Mm?
En aquest cas han fet una mona que és un lloro, un animal que han batejat amb el nom de Jack Sparrow. Un joc de paraules, entre la paraula parrot, que seria lloro en anglès, i el nom del cèlebre pirata de la pel·lícula Pirates del Carib, que es deia Jack Sparrow.
Ja.
En fi. Felicitats
maca
a tots.
Maca la mona.
Sí.
Que convidem el primatòleg o la primatòloga.
Hem de convidar a mona.
A mona, Gemona, sí.
Que la valorin.
O la xocolata o la clàssica. Jo sóc de la clàssica, ja sé que...
Totes dues. Perfectament totes dues.
Doncs ja els tenim a tots, els representants, els nostres pagesos, Paul McCartney i el nostre primatòleg de capçalera, que es presenti, per cert. I tots plegats gaudirem d'aquest menú que ens canta la Dolors. Què tal, Dolors?
Bon dia. Ben trobats.
Bé.
Com esteu?
Bé.
Us canto.
Bé.
Aquest matí ens ha arribat un actor. Amb ell hem fet un paté amb un toc picant. El servim amb torradetes. També us servirem una cremeta de bolets amb crostons de periodista gironí i un cuiner de Vic en tempura amb salsa romesco per sucar.
Oh, que bé.
I per començar com a plat fort, us podem oferir unes ostres del Delta amb una salseta d'estilista del menjar. Un pastís de truites amb maonesa d'escriptora o bé ronyons de banquer al xerès. Què us ve més de gust?
Tot m'agrada, eh?
Sí,
és allò
sí,
que es diu, tot
sí,
m'agrada.
Sí, sí. Però mira, m'ha vingut de gust les ostres.
Les ostres.
Les ostres.
Pues bé,
són doncs... del Delta, oi?
Sí, home.
Si són del Delta,
no,
eh?
Seran de França, ara.
No, clar, no, per això.
Només si són del Delta...
Si són del Delta, les ostres.
Pues això.
Fantàstic! De seguida les ostres del Delta amb salseta d'estilista del menjar. Restaurant caníbal a Berlín.
Quins plats del cinema recordeu? Quines pel·lícules us han atrapat justament pel menjar que hi sortia? Quines escenes us han despertat la gana? La truita a la francesa de la sèrie de Ver. Els espaguetis amb mandonguilles del Padrino.
You see, you start out with a little bit of oil, then you fry some garlic, then you throw in some tomatoes, some tomato paste, you fry it, you make sure it doesn't...
Els plats de cuina francesa de Juli i Júlia.
Look here, whipping away.
That's good.
That is good, isn't it?
Els canoli del Soprano.
Move it!
Now fill it with cannoli, schfriadelle and napoleons.
Les salses i els brous de foc lent.
Le carré de vôtre, s'il vous plaît.
O el pastís de cireres de Twin Peaks.
Cherry pie!
Tot aquest menjar, tot el menjar que surt a les pel·lícules, que surt a les sèries, no hi ha aparegut per art de màgia. De fet, ha estat posat allà per una persona en concret que ha pensat en les seves formes, en els seus colors, en com això encaixa en cada escena, com llueix davant la càmera. És el que es coneix com una estilista gastronòmica, una estilista del menjar. I avui nosaltres, a la taula del caníbal, en tenim una, i una de pes. Zoe Hegedus, molt bon dia, good morning.
Buenos días.
La Zoe Hegedus és, com dèiem, és estilista gastronòmica, és estilista del menjar, al cinema i a la televisió, i no és una estilista qualsevol. Perquè us en feu una idea, la Zoe ha sigut estilista, ha treballat ni més ni menys que en pel·lícules com, per exemple, Pobres criatures, protagonitzada per Emma Stone, o Dune, també sèries de televisió, anuncis, després els descobrirem. I, de fet, nosaltres la saludem una mica des de la distància, perquè ella viu entre Nova York i Budapest, i em sembla que ara la saludem des de Nova York. Zoe, para la gente que no conocemos tu trabajo, ¿en qué consiste ser una estilista de la comida en una producción cinematográfica?
Primero, mucha investigación, muchas pruebas y luego también diseño y preparación de alimentos para que sean visualmente atractivos, coherentes con la historia y luego también muy importante que sean funcionales para el rodaje.
Tu, Zoe, també ets cuinera, has estudiat al Basque Culinary Center a Sant Sebastián, has estudiat food design a Itàlia, treballat al celler de Can Roca i altres restaurants al País Basc i a Madrid. No sé com t'ha ajudat tot això amb la teva professió.
Pues me ha ayudado mucho. Sinceramente, a mí siempre me interesaba juntar arte y gastronomía y cocina. Entonces, el cine fue para mí una de estas como maneras de juntar el arte y comida. Y bueno, me ayuda mucho en la parte de qué técnicas usar, cómo Sí, cómo elaborar una comida para que mantenga mejor en las diferentes circunstancias.
Uh-huh. ¿Alguna cosa, por ejemplo, que aprendieras en el celler de Can Roca y que todavía hoy utilices o recuerdes? Vaya.
Bueno, más no es como una receta, es más como la como trabajar, por ejemplo, en equipo, como mantener mi cocina, como diseñar una cocina, como la logística que hacemos, más estas cosas aprendí mucho ahí.
Uh-huh. Si te parece, Zoe, entramos en el set de rodaje. ¿En eso cómo trabajáis? Es decir, nos tenemos que imaginar, por ejemplo, una cocina portátil, obviamente, pero al lado del set de rodaje, ¿cómo funciona?
Yo tengo una cocina, un taller, una cocina que preparo todo, bueno, con mi equipo, y luego transportamos todo al set donde construimos nuestro, bueno, decimos un pequeño mini cocina que llevo mis cosas, todo lo que hace falta para la comida, lo que vamos a preparar. Ahí sí, intento estar muy cerca a la escena, bueno, donde rodamos, porque a veces tenemos que estar súper rápidos al cambiar al plato y que a mí muchas veces me importa que salga caliente o, bueno, la más fresca se puede. Entonces sí, intentamos estar la más cerca posible, pero a veces no es posible porque hay los diferentes departamentos, la de cámara, la de luz, y claro, cada uno quiere su lugar cerca al set. Pero bueno, sí, es importante que cuando la comida tiene que salir rápido y fresco y todo esto, que seamos cerca.
Casi como lo estás describiendo ahora, casi son los nervios de un servicio al uso de un restaurante. Hablabas de caliente. Claro, entiendo que a veces esta comida se come en escena y otras no.
Sí, claro, depende. Cuando comen, yo intento servir fresca y caliente. Depende, porque muchas veces ya lo tengo perfecto, pero terminamos la imagen y luego cambiamos la cámara, entonces ya no va a salir caliente. Pero bueno, uh-huh, es lo que intento yo. Y si es solo visual, puede estar fría o incluso falsa, ¿sabes? O claro, lo que sea. Yo trabajo mucho con comida real, pero claro, si no se va a comer la comida, por ejemplo, tengo también muchas frutas que son falsas, de plástico o de silicona, y entonces también prefiero usar estas frutas, aunque las frutas en sí pueden aguantar bien, pero para no comprar más comida, sí, ¿sabes? Como que a veces me viene bien usar cosas de silicona, plástica, lo que sea, sí.
Tengo curiosidad, Zoe, ¿qué es lo más raro que te han pedido para, no sé, para una película, para una serie de televisión, para un anuncio, alguna cosa que hayas dicho, wow, esto va a ser bastante difícil de hacer?
Pues diría unas cosas veganas, porque muchos actores no comen carne o marisco o lo que sea, pero en la escena está puesto que tienen que comer carne o mariscos. Entonces yo tengo que preparar esto, bueno, como experimentar, hacer pruebas, cómo conseguir el look de un marisco, ¿sabes? Pero que sea vegano y sea de, como que conseguir la textura, pero mientras usando diferentes cosas que no son lo que es.
Me ha quedado curiosidad, vuelvo a la lagosta vegana. Creo que esto fue para una miniserie de Netflix que se llama Death by Lighting, y no sé, he visto fotos y realmente parece una langosta de verdad. No sé cómo lo hizo, o sea, tengo curiosidad, cómo realmente la imitó también.
Sí, sí. Bueno, esto lo hice de gelatina. Y luego pintamos, hago un poco de, bueno, como escultura, es como hacer la forma, lo corto a mano y luego lo pinto. Sí.
Es
Si te parece, Zoe, entrem en una de les grans produccions on tu has treballat, que és Pobres Criatures, la pel·lícula de Yorgos Lanthimos del 2023, guanyadora amb el Globus d'Or i el Lleó d'Or a millor pel·lícula, diferents premis Òscar i BAFTA, entre ells, de fet, millor disseny de producció, que és un guardó en què intueixo t'hi deus sentir en part responsable, perquè tu treballes directament amb els directors de producció de les pel·lícules.
Sí, sí. Un poco lo siento mío también, sí. Trabajo con ellos mucho, sí, en una película como tan visual como Poor Things. La comida no es solo un elemento de fondo, sino forma parte del universo estético de la película, sí. Todo tenía que encajar lo que hice con el mundo tan grotesco particular que creó Yorgos. Todos los colores, las formas, la presentación de los platos debían integrarse con el diseño de producción.
Estaba pensando ahora, por ejemplo, en una escena de la película sin palabras realmente, porque no hay diálogo, pero donde se ve cómo Bella, la protagonista interpretada por Emma Stone, come con ansia los famosos pastéis de nata, los famosos pastissets de Belém, y los devora realmente, o sea que intuimos que deben ser fantásticos y que deben estar muy buenos. ¿Cómo funcionó esta escena? ¿Los hiciste tú, los pasteles, los compraste?
Sí, lo hemos pedido de una pastelería. Ajá. con que trabajamos, sí. Esto lo rodamos en Budapest.
Okay, muy bien. Oysters, have you had them before?
Ostras, ¿alguna vez las has probado?
I've not. No, nunca.
Toma.
Shuck, chuck and bubble.
Cortar, tragar y pimplar.
Rollicking.
Glorioso.
Rollicking.
Cuando Emma Stone come ostras, ¿no? Si no me equivoco, ella es vegana. O sea, que estamos un poco en el caso que antes habíamos comentado, que tenías que imitar, o tuviste, vaya, que imitar una ostra o crear una ostra vegana para que Emma Stone pudiera comerse esta ostra.
Sí, sí. Hicimos muchas ostras veganas. Bueno, tengo diferentes recetas. Uno, lo que uso mucho son setas. Hago una textura rara con arroz y setas y alubias. Y luego sale una ostra que pinto un poco y sí.
Sí, de aspecto se parece. Ahora pensaba, no sé, ¿te preocupas también porque la comida sea buena después cuando los actores la prueben? Aparte de la estética, claro.
No puedo no preocuparme porque también soy cocinera, entonces es importante para mí que sea también bueno lo que hago. No es como que estoy en un restaurante, pero sí, es importante para mí que sea bueno.
¿Alguna otra comida especial que tuviste que crear para Pobres Criaturas?
Sí, hicimos muchos, no sé si tanto, pero bueno, habían estas comidas que eran en la casa de, bueno, donde nació otra vez Bella. Teníamos desayunos, teníamos comidas diferentes. Lo importante en estas veces fue la estética.
Entiendo que la comida, por ejemplo, que se sirve durante el rodaje, que no se debe comer toda, después podemos imaginar a los actores o al equipo comiendo esto, realmente comiendo la comida que tú has preparado para el set.
Sí, cuando lo tenemos como en la comida en buen estado, me gusta compartirlo o darles. Bastante veces cuando trabajamos con pasteles o algo dulce, es algo más fácil de compartir y me gusta. Otras veces tampoco se puede porque ya estaba tanto afuera, llevaba horas bajo focos o estaba manipulado demasiado, ya entonces no lo compartimos.
Com dèiem a la presentació, Zoe, que has estat també en una de les produccions cinematogràfiques més aclamades, que és la trilogia Dune, de Denis Villeneuve. En concret, em sembla la part 2 i la part 3, que encara no s'ha estrenat. I creo que te daban algunas directrices, ¿no?, acerca de qué colores, de qué texturas extrañas tenías que utilizar, pero claro, tuviste que inventar bastante, ¿no?, hacer bastantes pruebas.
Aquí para el director fue importante añadir pequeños detalles relacionados con la comida. Yo creo que para hacer la historia más completa. Entonces para mí fue realmente un reto inventar algo que no existe de esta forma. Hice diferentes pruebas, lo presenté y luego eligieron de las diferentes pruebas que preferían para cada escena. El director tiene mucho talento y entonces para él es súper importante cada detalle. Entonces la comida también fue así.
Y no sé cómo es trabajar con actores como Zendaya o Timothée Chalamet. ¿Es difícil complacerlos a veces? O
yo creo que, bueno, lo sé que les gustó lo que hice. Por ejemplo, pobres o no pobres, pero tenían que comer justo en una escena donde estaban sentados en una habitación lleno con arena, un poco sucia, sabes que tampoco es el mejor sitio de comer, pero bueno, tienes que comer porque es la película. Y lo sé que les gustó, es lo que puedo decir. A ver, seguro que comen siempre bien, pero es lo que te dije, que a mí también me importa que cuando hago algo que sea bueno o lo que sea, pero sí.
También hemos visto un pastel impresionante, creo que de color rojo, para un anuncio de Jean-Paul Gaultier. Y veo que usted es como muy especialista en pasteles, o sea, que es capaz de hacer pasteles de estos, bueno, impresionantes realmente, de muchos pisos, muchos colores.
Sí, me gusta mucho hacer este tipo de comida. También hago como cerámica, ¿sabes? Entonces mezclo un poco todo lo que puedo con el arte, y esto también, hacer pasteles y tartas así, me encanta.
Supongo, porque no lo sé, pero que hacer un pastel de estos debe tomar mucho tiempo y que, claro, es como algo muy delicado, ¿no? A veces ya casi pensaba en el ámbito doméstico, no haces un pastel y casi lo tienes que tratar como un bebé para que no caiga, cosas así. Claro, en un set de rodaje imagino que, pues en este caso, debía tener pues un par o tres al menos, ¿no?, de pasteles iguales, por si acaso.
Sí, y también hay unos que son reales y otros que no.
Ah.
Porque también uno de estos pasteles puede pesar un montón si son reales, entonces hacemos también falsos, solo que la de afuera parezca lo mismo.
Zoe Hegedus, cuinera i estilista gastronòmica, estilista del menjar al cinema, amb pel·lícules com Pobres Criatures, protagonitzada per Emma Stone, o Dune, sèries de televisió, anuncis, ara ens ho explicava, i aquesta feina una mica, o diria bastant desconeguda, de la gent que s'encarrega d'això, de cuinar les coses que després apareixeran en pantalla, de veure que hi quedin bé i que tot estigui en el punt perfecte a l'hora d'engegar la càmera y después nosotros lo veiem. Un placer, Zoe. Muchas gracias y un placer hablar contigo.
Muchas gracias, un placer también.
Un restaurant caníbal a Berlín. Diumenge a la una del migdia, a Catalunya Ràdio, amb Paula Molés.
I li toca el torn ara al Salvador García Arbós, el nostre observador particular a la sala d'un restaurant. A qui has vist avui, Salvador?
He vist una taula de gent influent. Em van convidar a un esdeveniment molt important en un restaurant frufru. Era una cosa d'aquesta nostra feina, un treball que algú ha de fer, és clar. La meva taula era un barreig de gent diversa. M'encanta conèixer gent nova. N'hi ha del ram del paper, de diari, de revistes, de les de paper cuixé, Alguns d'audiovisuals de tota la vida i d'altres de xarxes socials. Gent experta en post, stories, fotos fixes o en enganyosos vídeos de TikTok. Un té un blog personal influent i mal girbat. Fan moltes preguntes, ho anoten tot. Ho volen tastar tot. Tots ho acaben, pontifiquen. També fan moltes fotos. N'hi ha que porten equips molt cars de vídeo i de fotografia. Hi ha foodies, influencers, crítics i periodistes. Semblen tots lo mateix, però no ho són. El foodie viu del menjar. És un aficionat apassionat pel menjar. A què se li infum l'objectivitat i el rigor? N'hi ha de molt bons. L'influencer o creador de contingut viu del menjar. Tot per a l'audiència i la popularitat. Hi ha foodies que esdevenen influencers. Capaç de comparar i argumentar el crític gastronòmic, és un especialista que jutja i valora. És capaç de dir que un menjar és bo encara que no li agradi. El periodista, molt llegit i ben documentat, informa del menjar i del local. Més que jutjar, explica què passa i per què. El periodista mai no hauria de demanar ni publicitat ni res a canvi. Entre cada tribu hi pot haver odi i menyspreu.
A les nostres xarxes socials hi pengem les fotografies de les nostres matèries primeres. Els plats, directament, ens els crespim. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Un restaurant caníbal a Berlín, amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio. Nyap o top?
I arriba el moment de donar la benvinguda al servei de verificació gastronòmica d'aquest restaurant, del restaurant Caníbal, que també en tenim popularment conegut com a Nyap o Top, i això vol dir que torna a seure a la nostra taula el nostre estimat Gerard Jubany. Què tal, com estem?
M'he de fer targetes amb això, amb aquest càrrec.
De
servei de verificació gastronòmica
del restaurant Caníbal.
Del restaurant Caníbal.
Ai, sempre...
Per cobrar un plus o alguna cosa així,
no
sempre
ho sé,
ajuda.
Això ho has de negociar amb algú altre. Jo, de moment, controlo el que servim, però l'economia encara no. Escolta, qui s'ha ofert com a voluntari per sotmetre's avui al nostre Nyap o Top? A veure.
Doncs, mira, avui s'ha ofert voluntari un company d'aquesta casa, però alerta, perquè és més que això. Té un vincle amb el sector alimentari, això ens interessa,
sí,
en aquest programa,
sí,
perquè és elaborador de formatges amb llet de les cabres que té a casa, no exactament a dintre casa, les té en un corral.
Deu ser en un corral,
i
sí.
No només això, sinó que és un home de teatre amb una obra en cartellera actualment, amb l'Albert Pla, al Teatre Coliseum, que es titula Hamlet, i no content amb això, és actualment el principal representant de la Renaixença. És l'Àngel Guimarà del sector primari. És en Peyu.
Peyu, què tal?
Bona presentació, Àngel,
sí,
Guimarà del sector primari.
T'ha agradat això, sí, eh? Benvingut, sí, sí, al restaurant Caníbal. Mira que havies estat, és veritat, a altres restaurants abans, suposo, restaurant familiar,
bueno,
fins
a casa,
i tant.
A casa meva teníem un restaurant més de 50 anys, el vam tenir, Cal Peyu.
Cal Peyu, les Masies de Voltregà.
Sí,
i tu voltaves molt per allà.
A mi em tocava fer de cambrer quan era jove, caps,
sí,
de setmana, estius, sí.
Sí, ja, sí. Et vas arribar a veure treballant i portant,
sí, sí,
un
per
negoci.
Això, per això estic fent això.
T'hi vas veure i vas dir, faré una altra cosa.
O sigui, a la cuina no entraves. O sí, entraves a la cuina o no?
A la cuina
no?
Entràvem a intentar replegar alguna cosa per dinar, perquè, bueno, llavors, quan els meus pares treballaven, hi havia, era un restaurant de molta batalla, diguéssim, que estàvem a peu de carretera, mm-hmm, i llavors podíem servir 100-150 dinars en un migdia, i hi havia moments de molt de caos. Entraves i intentaves no molestar ningú en un moment en què tothom estava cridant «Passi la 4, la 2, tal, no sé què, els macarrons amb xampà!» I tu allà mirava si sobrava alguna cosa i tu agafaves i menjaves discretament.
Mm-hmm. Però cuinar no t'havies arribat a ficar mai als fogons?
No, sempre de cambrer havia fet, sí. És un ofici també curiós.
De cambrer dona molt de joc,
La gent, quan tenen gana, es transformen.
La gent es posa nerviosa.
Sobretot els autocars de jubilats que venien a esmorzar.
Sí, però us vaig sentir no fa gaire l'Albert Pla i tu parlant dels autocars de jubilats, dient que els jubilats són els millors comensals.
És veritat.
Perquè no tenen intolerància.
Exacte. Això m'ho va comentar una vegada aquest estiu, que estava actuant a un poble petit, a Lleida, i el que feia el càtering em va dir, Peyu, El millor públic, la gent gran, perquè no hi ha ni vegetarians, no hi ha ningú intolerant al gluten, no hi ha res. Si tenen mal de panxa, dilluns van al cap i fora.
Mira.
Això és veritat. Però sí que és veritat que els que venien amb autocar al restaurant són molt exigents. Mm. I com que estan com de tornada de tot, perden a vegades una mica l'educació. Nen, va, nen, vinga, que he demanat un llom amb formatge. Una pressa que no entens perquè el xofer de l'autocar està esmorzant allà.
Fins que no acabi el xofer, d'aquí no surt ningú.
Exacte.
Però qui cuinava allà? Ja ens ha quedat que, clar que tu no, el pare...
El meu pare, el meu tiet, i més tard el meu germà, també.
Mm. Perquè jo t'he sentit dir, almenys quan van entrar a casa teva amb aquest programa que es diu Entre Quatre Parets,
sí,
que vas explicar que el teu pare bordava la verdura, que la feia molt bé, la verdura.
Hòstia, sí, el meu pare, que ara dona patata i mongeta tendra, increïble. Sí.
Wow.
És només bullir verdura, eh? I
bueno,
jo intento fer-ho igual.
S'ha de saber.
I no m'hi estic acostant. Vull dir, a base d'anar practicant, m'hi estic aproximant, però no ho faig mai igual que ell.
Ja. Però t'ha dit com ho fa, o és aquella cosa,
sí, però...
de, bueno, uns minuts, una
bueno,
és que, miqueta
de... Un rato, un
és que,
rato.
És que no ho sap, no ho sap. El meu pare va començar a cuinar amb 12 anys, perquè cuinava el meu tiet, que era més gran. Amb diferència, va tenir un accident de cotxe i va estar un any de baixa. Llavors el van agafar de col·le amb 12 anys i el van no fer d'ajudant de cuina, el van ficar de cap de cuina amb 12 anys, que imagineu-vos ara amb fills nostres, a un nen a l'edat de 12 anys. Ai, pobret, que no...
A la de Gaia trucaríem.
Sí, agafem la maleta amb rodes que no li faci mal bé l'esquena. Bueno, tot això. Pues el meu pare amb 12 anys havia de cuinar. I des de llavors que ha cuinat tota la vida, però si li preguntes com ho fa, no ho sap.
No ho
sempre
sap.
És, bueno, tira, ja es veu, quan està rus ja es veu, llavors li tires l'altre i agafes això. Però quanta estona? Bueno, quan ho vegis que està, sí, bueno, sí, jo què sé, papa, no.
Però tu cuines a casa alguna cosa,
sí,
que surti,
sí,
bé?
Sí,
algun plat?
A part tinc una Thermomix que és...
Què dius?
Home,
ara... Sí?
Sí, home, la Thermomix és...
De les de nova generació?
La més nova.
La més nova?
La més nova, perquè em vaig amortitzar una durant 15 anys que l'havia comprat de segona mà, i ara ja quan estava començant a tremolar tot el menjador quan la foties al 10, vaig dir, bueno, potser ha arribat l'hora ja de fer el canvi. Aquest Nadal me la van portar els Reis.
Mm-hmm. Sí, d'aquests que et treuen fins i tot, no?, la llista de la compra,
sí,
el menú...
Sí, sí, és espectacular,
tu...
eh? T'ordena per categories, verdures, formatges, tal, no sé què, i vas a comprar, ostres, i ho tens tot allà. Sí, sí. I llavors ho fots allà dintre i... Has de ser bastant idiota perquè no et surti bé.
Ja.
I ets d'anar a restaurants, ets del morro fi,
sí,
no? Que t'agrada anar...
M'agrada anar a llocs on es mengi normal. Això que també ho trobo a faltar. O sigui, normal. No us
passa.
No? Hòstia, una escudella i ja està, patata i mongeta,
bueno,
tendra.
Normal, però ben fet.
Correcte.
Perquè
però
això
hòstia,
sembla que sigui el més difícil, de vegades.
És fes una patata i mongeta tendra bona i ja està, però no... I llavors, home, provar delicatessen de tant en tant ja m'agrada, però trobo a faltar restaurants on es mengi bé normal.
Mm-hmm. Plats que reconeguis. Que
exacte.
Diguis, aquests els podríem haver servit a
Cal Peyu. Uns macarrons ben fets, ja està. Mm.
I això de les cabres i els formatges, diguéssim...
Quanta estona tenim?
La que vulguis. Per tu, la que vulguis. D'on et ve aquesta passió, a veure?
Mira, això és bàsicament perquè la meva xicota és veterinària i ella estava al meu costat quan vaig tenir la idea i ens vam envalentonar. La primera idea és tan tonta com jo tenia un marge a casa de difícil accés per desbrossar i tenia un col·lega que tenia cabres enanes, que són les cabres argentines, que no aixequen més de 50 centímetres de terra.
Mm-hmm.
Són molt pràctiques perquè salten poc i no s'escapen. I les vaig ficar allà i va néixer la meva passió per les cabres en aquest punt. I després tenia uns col·legues que feien formatge i vam dir, hòstia, podríem fer un formatge amb la meva imatge i tota la història, i amb això vam arrencar els primers formatges, que veníem a l'Esclat, bàsicament. Mm-hmm. Llavors, a partir d'aquí, la meva xicota estava al sector porcí, que és on estàs si vius a Osona i ets veterinari, normalment, i anàvem sopant a casa i era com, hòstia, estaria bé tenir el nostre propi ramat, muntar la nostra formatgeria i tal, i bueno, vam anar fent números, tot un pla d'empresa i tal, no sortien mai, però al final...
Encara no teníeu fills...
Encara no teníem fills en aquell moment i ens vam envalentonar. Hi ha aquell punt del pla d'empresa que veus que no acaba de sortir, però dius, bueno, ho fem o no ho fem? Perquè si no, estarem tota la vida pensant, hòstia, si haguéssim fet allò... I ens vam liar la manta al cap i aquí estem.
Però va bé, ara els números surten, no?
Els números surten dins del que pot sortir els números en el sector primari, que és cobrir gastos i anar tirant en els projectes com el nostre. És que el problema del sector primari és que hi ha tantes realitats diferents englobades a vegades i gent que s'aprofita de reivindicacions i tenen negocis multimilionaris, que fa de mal diferenciar, costa una mica. Vull dir que, clar, què és el sector primari? perquè casa Tarradellas també és sector primari.
Mm-hmm. Bueno, i tu tens 80 cabres.
Exacte.
Diguéssim.
I però... els que fan la legislació des de Barcelona, normalment, fan la mateixa per tots. Mm-hmm. I és complexa.
Clar, jo t'he sentit dir, és important que els nanos vegin que la ramaderia és un ofici allò ben parit,
sí,
al que et pots dedicar. Que tampoc no sé si ara seria un bon moment, revoltes pageses, Mercosur, ho tenim fotut, eh? No?
Està molt complicat, perquè és molt poc atractiu. Jo, si les meves filles em diuen volem fer això, els hi desaconsellaria d'entrada. Però és una putada, perquè és preciós i és un ofici molt necessari. I tant de bo, hòstia, ja et dic, si tu et dediques a això perquè t'agrada molt i fots 7 dies a la setmana i moltes hores, però llavors té una recompensa econòmica atractiva, dius, bueno, doncs m'hi llenço i ho faig, però és que malauradament no la té. No la té en projectes dimensionats, respectuosos amb el medi ambient i amb negocis més o menys familiars, que és el que crec que hauria de ser Catalunya, una suma d'aquests petits negocis, que són els que tenen cura del seu entorn més proper, que són els que si un dia s'enxafa el fluorescent truco l'electricista del poble i no a una companyia de Galícia que ha guanyat i són els que ho fan les meves empreses de tot Espanya, diguéssim. Mhm. I són els que llavors, si l'equip de futbol del poble demana 50 euros per col·laborar i posen 50 euros... Això és el tipus d'economia que a mi em sembla atractiva i que crec que hauria de ser Catalunya. Mm. I que tenim la capacitat de que sigui així. Ho havia estat sempre.
Ho havíem, sí, sí. Som terra de pagesos, històricament. Sigui com sigui, la teva passió em sembla que és el teatre, ràdio a banda, perquè t'escoltem a la Renaixença.
Sí.
Però sempre has dit que no, la teva nineta dels ulls és el teatre.
A ràdio és una mica per fer propaganda, sí.
Ah, sí?
Perquè la gent vingui a teatre.
Amb aquest Hamlet d'Albert Pla, que escolta, jo et vaig anar a veure l'altre dia.
Ah, sí?
I em va passar una cosa que a mi no m'havia passat mai.
Què?
Estant d'espectadora. Pot ser que t'agafés, no un atac de riure, però que tu acabessis de fer un gag i t'estiguessis pixant de riure interiorment i que vau haver de parar,
sí,
allò, algun silenci, que entre la gent que estàvem de públic van patir, eh?
Sí?
Bueno, et va passar o no?
Ens passa,
bueno, jo
sovint,
vaig veure un parell de vegades.
Ens passa sovint amb l'Albert, que jo he descobert una cosa nova. Jo tots els espectacles que havia fet estava sol. Llavors, clar, quan interactues amb algú altre és molt més divertit.
Home,
en aquest
sentit. Si aquest algú altre és l'Albert Pla...
Sí, sí. No improvisem massa, però a vegades és una frase que te la diu amb un to una mica diferent de com te'l diu normalment, o una mirada que dius que collons està pensant ara mateix, i a vegades t'enganxa fluix i se t'escapa el riure, sí.
Bueno, està molt bé, no?
Hòstia, nosaltres ens ho passem tant.
Ja vaig veure, ells s'ho estan passant realment molt bé. La primera vegada que va passar, jo crec que entre el públic van patir, però després van veure que no, que o sigui que ho estàveu passant...
No patiu, per nosaltres no patiu.
Que ho estàveu passant realment bé. Jovany, jo no sé quin producte li va de formatges, la cosa, alerta que
no
ve de fill de restauradors, eh?
Ai. No
vull
va
dir que...
de formatges. Jo encara no he pogut anar a veure Hamlet.
Home,
ja aniré. Ja aniré,
vine
ja
quan
aniré,
vulguis.
Ja aniré. Però... qui ha anat, que és la Paula, m'ha comentat que a la funció, suposo que ho puc dir, hi apareix en un moment donat un personatge llatinoamericà.
Sí.
Que fa...
Veig tu.
En Peyu. Exacte.
Bueno, sí.
Sí. I és per això, doncs mira, això m'ha inspirat, he anat a un supermercat d'aquests especialitzat en productes procedents de Llatinoamèrica i hi he trobat, entre moltes delícies que hagués pogut portar...
Uà, és que hi ha molta cosa.
Al final m'he animat i he optat per aquest... jamón endiablado.
Jamón endiablado?
Jamón endiablado.
Hòstia, la llauna és com de...
Bueno.
És una mica de...
És de paté a la piara, però més granteta.
A mi m'ha recordat una mica com de crema hidratant, eh? De mans,
ah,
no?
També.
De Nivea, una també, crema també. De Nivea. Sí,
doncs
sí.
Quan ho tastis ja veràs. Us donaré tres arguments a favor d'aquest producte, tres arguments en contra, després n'haureu de fer el tast i dicteu sentència si és un producte nyap o és top.
Vinga, escolta, ens han dit que això és un producte molt popular, a tota Llatinoamèrica. Es diu
sabor...
Diablitos... Bueno, va canviant de nom, però...
Aquí diu sabor venezolano, carnes latines.
Sí. Ui, la cosa apunta maneres.
Tenen una web que crec que està mal escrita, perquè han ficat www.carneslatines.com.
Sí, no hi entreu. No. Pel que pugui ser,
jo
no hi entreu.
Aquests punts diria que no funcionarà, això.
O us passarà una cosa molt lletja a l'ordinador, si entreu.
Un virus, directament. Comencem pels tres arguments a favor?
Va
comencem.
El El primer argument a favor de comprar aquest producte és la curiositat. Sí. D'entrada, trobar-te amb un producte que es diu jamón endiablado et crida l'atenció i et desperta una barreja de curiositat i d'alarma, perquè amb això d'endiablado, no sé per què, em fa pensar que és una cosa picant, i sí, aquí els picants els trobem menys atractius que a certes latituds. Però, d'entrada, el nom atrau, el jamón endiablado. Segon argument a favor, és un producte popular. Investigant una mica he trobat que el jamón endiablado és un producte molt habitual a Venezuela. Et garanteix que això que sigui bo? No. Però el seu consum està molt estès i no tenim notícies que s'hagi mort ningú per culpa d'aquest producte. A les xarxes hi ha penjades receptes que es fan amb jamón endiablado, com les arepes con jamón endiablado i mantequilla, o receptes per fer-te directament el teu propi jamón endiablado, per fer-te la casa. I tercer argument a favor. Saps quan es va inventar això, Peyu?
Quan?
Es va inventar el segle XIX.
Hòstia.
O sigui que, mentre Catalunya estàvem amb la Renaixença, als Estats Units, un enginyer nord-americà que es deia William Underwood, es va inventar aquest producte com una manera de conservar la carn, i li va posar Devil Ham. Després, president veneçolà, en Joaquín Crespo, el va descobrir en un viatge als Estats Units i va decidir importar-ne en grans quantitats, fins que es va acabar fabricant el jamón endiablado a Venezuela mateix.
Fixa't.
Ah, estàs fent la Renaixença ara.
He fet una petita Renaixença.
Molt bé. Doncs avui tastem jamón endiablado amb en Peyu, ja frisem per tastar-ho.
Home.
I aquest són... Digue'm.
No, d'entrada, una cosa que caduca al novembre del 2028, d'entrada fa sospitar.
Sí.
Ostres, Déu-n'hi-do, 28 són molts anys.
Són tres ingredients...
Sí.
I 8 conservants,
Hi ha més conservants que ingredients.
Sí.
O sigui, això a part, com es deia allò, el pack aquell que hem de fer de supervivència, o com es digui.
Ah, sí,
aquest el posem, no? Aquesta llauna...
Ho puc obrir, o no?
És que ens queden... Fes. Ens queden els arguments en contra,
Vale. Aguantem.
Va,
perquè si
aguantem.
Obrirem i quedarà una catipent que haurem de marxar de l'estudi.
Sí. No, hem d'aguantar una mica més, va.
Primer argument en contra. Doncs ara ho apuntava el Peyu, els ingredients no n'hi ha gaires. Tot sigui dit, perquè això... porta bàsicament carn de porc, sal i espècies, diu. I després, clar, els conservants, acidulants, totes aquestes coses. He trobat a internet que repassa els aliments que venen als supermercats, diu que això conté nitrito de sodio, un conservant sintètic sobre el qual hi ha debat sobre si és gaire saludable o no.
Ja.
Tampoc diu que hagi mort ningú pel consum, però no l'aconsellen massa. Segon argument en contra, l'aspecte. Això, ja ho sé, és molt personal, hi ha gent que li agrada, a d'altre no, però l'aspecte d'una mena de crema de pernil amb grumolls a mi em tira una mica enrere. Ja sé que molts de nosaltres hem crescut berenant entrepans de patés diversos, no citarem marques, encara que ho hagi fet ara fa un moment la Paula, però a mi no m'acaba de convèncer aquesta textura. I el tercer argument en contra seria el preu. Ja se sap que aquestes coses d'importació són cares, i si a sobre no són un producte gaire refinat, doncs poden fer mal als 4 euros i mig que valen... 4,5 euros que valen aquests 120 grams d'aquest producte que ara tastarem.
Ai.
Per tant, els arguments a favor i en contra estan exposats.
A veure.
S'està obrint.
Ara. Ui, hòstia
santa.
Tira una mica enrere, eh?
Sí. Jo crec que tenen bastant marge de benefici.
Amb 4 euros i mig.
Sí.
Hi ha 4,30 de benefici.
A veure,
tens una
com
cullereta?
Ho vols tastar, això? Això t'anava a dir que t'he portat una cullereta.
No sé, perquè el més semblant que he vist això a la meva vida, normalment ho he tirat a un bol de gos.
Sí. Sí, és com la llauneta aquesta de gas, eh?
N'està agafant una cullerada...
Si poder massa, m'he vist valent.
Sí,
crec que...
Tira.
No, vaig a partir-ho, perquè no havia agafat massa.
Jo veig els trossets de xili per aquí.
Déu meu senyor.
A veure... jamón endiablado. A veure, Paula, tasta-ho tot.
Ep.
Sorpresa, eh?
Ep.
Ens passarà com aquell dia en Joan Pera, que li van portar no sé quina porqueria.
És terrible.
I li va acabar agradant.
Escolta.
És terrible.
Sí que...
Respecte.
És... Pica una mica. És com un paté picant, eh? No té...
En Peyu està repetint.
Estic repetint, eh?
Home, a veure. És tonyina o és carn?
No,
és aquell punt que no saps ben bé.
Sí.
En principi, els ingredients posa que és carn de porc.
Podries fer el tast fent de personatge?
No, sisplau.
No? Va, jo ho veia, jo ho estava veient.
Hòstia. Bé, m'agrada.
No, t'agrada?
No. Bueno, a veure, no per comprar-ne, però vull dir, si ja s'estigués acabant el món i quedem tancats a un lloc...
Només et quedessin només... llaunes de jamón endiablado.
Em podria menjar una estona, sí.
Podries menjar una estona d'això,
sí. Depèn de l'amistat que tingui amb l'altra persona amb qui hagi quedat tancat. No sé si primer em mataria l'altra persona o primer em menjaria això, no ho sé.
Ai, bueno, o sigui, l'entrepà de les teves filles...
No, l'entrepà de les meves filles...
No, home, és que...
No, normalment sempre els hi poso el mateix, que és...
Formatge? Fuet. Ah, vale.
Sempre compro quatre coses, és fuet, llangonissa, botifarra d'ou, pernil salat, pernil dolç, i anem
variant.
Anem variant una mica.
Doncs escolta'm, li preguntem primer al Peyu, si haguessis de situar aquest producte, aquest jamón endiablado, en un punt a la línia acabada del producte top, el producte nyap, on el situaries?
Estaríem amb... molt a prop del nyap, eh?
Molt a prop del nyap.
Ah, però pensava que t'havia agradat. Ara m'has...
Oh, sí, però...
Crec que l'expectativa era dolentíssima. I
sí,
tastat,
l'aspecte ha dit... realment és...
Sí, però com a producte... O sigui, anem a veure.
A veure,
una cosa és si t'ho pots menjar o no t'ho pots menjar. M'ho puc menjar. Com a producte, com a concepte de producte, representa l'antítesi del que jo defenso, diguéssim.
No pots dir que és top, sí, encara que t'hagi agradat una miqueta.
És una autèntica merda distribuït per un collons de fàbrica de Venezuela, sí, fabricado por Gregoria Olinda Zelaya,
ole,
que a més no han posat espai en l'etiqueta entre l'últim cognom i pedidos i el mòbil, que em fa molta gràcia que...
No hi ha punts, entremig. No,
aquesta senyora
no,
es diu Gregoria
posat...
Olinda Zelaya pedidos, es diu. I llavors hi ha dos punts i dos telèfons mòbils que estic temptat de trucar-hi.
Pues, podríem trucar.
Me puede mandar unes lates, por favor.
Paula, tu jo no diré, el situaries, aquest
jo
producte.
Jo no, un nyap també.
Nyap,
no, és que també, no m'ha agradat, em sap greu.
Doncs avui no tenim dubtes. Hem arribat a la conclusió que aquest jamón endiablado sabor de Venezuela és...
Escolta'm,
un producte...
Nyap!
Digues, digues, digues.
Com ho pagueu, això? Com ho pagueu? Vull dir que
no,
això,
mira,
el tiquet d'això anirà a l'Administració de Catalunya Ràdio?
Hauria
d'anar,
no,
però no ho fem mai.
Home,
i acaba sent una despesa personal,
eh?
Sí. Què vols dir? Que ho hauríem de passar, oi?
Home, clar.
Ho hauria de pagar la ràdio, això.
Jo vull veure que sorti una notícia al Triangle que digui el senyor Jubany s'ha gastado del dinero público de este país 4 euros y medio
por un jamón endiablado.
Que ha tastat en Peyu, que és un nyap absolut. Escolta, sap greu, Peyu, potser si tornes algun dia et farem tastar alguna coseta millor. Moltes gràcies, de veritat, per venir al restaurant Caníbal, i ja ho sabeu, fins al 6 d'abril, ho diem bé?
Sí, senyora.
Hamlet al Teatre Coliseum, i ens veiem al segle XIX,
molt
potser,
bé,
segurament.
A la Renaixença.
A la Renaixença. Adéu, adéu. Va, i acabem amb una cosa bona. Si aquest diumenge sou a Vic, al Mercat del Ram, o si algun dia passeu per Vic, us recomanem moltíssim el restaurant El Bart, a Osona, a Vic. I l'especialitat, ens diu l'Uri Sala, el seu cuiner, és una tapa ja clàssica a la carta del restaurant: la tempura de mongeta tendra.
És una tempura molt senzilla, amb una pasta de tempura molt ben feta, amb farina, amb gel, amb sal, amb vinagre d'arròs, amb vinagre de saúc, amb aigua. I és una tempura molt, 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 molt ben feta, molt fineta, que nosaltres acompanyem d'una salsa holandesa. Aquesta holandesa, doncs, també hi posem una mica de vinagre d'arròs, una mica de vinagre de saúc, que li dona aquest punt de grassa i d'untor que acompanya molt bé aquest plat. Per cert, és un plat copiat d'un restaurant de Londres que es diu Hunan, un restaurant que ho fan molt bé.
I fins aquí el Caníbal d'avui. Moltes gràcies per venir i us esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la 1 del migdia. Canviarem el menú, com sempre, però a la cuina serem els mateixos. Isma, Albert Castellví, Sílvia Comet, Domènec Subirà, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
Kale, oysters, have you had them before?
Ostras, ¿alguna vez las has probado?
I have not, no, nunca.
Shuck, chuck and bubble.
Cortar, tragar y pimplar.
Rollicking.
Glorioso.
Rollicking.
Don't know why I love you, don't know why I care, I just want your love to share. I
da 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 da.